Buenas tardes o bona nit, no? Benvinguts a aquesta nova sessió dels diàlegs. Avui tenim ja una persona coneguda, que és el doctor Jordi Roca i Bernet, amb el qual fins ara es havia treballat, perquè ja sabeu que els diàlegs tenen a veure amb tasques en curs, no? Es havia treballat sobretot amb ell el que eren els espais públics de sociabilitat i de construcció de moviments, d'això que avui en diríem moviments socials, no? O moviments urbans o moviments polítics, ell ja ens ho va explicar. El trienni liberal, o sigui de 1820 a 1823, quan doncs vam fer la sessió sobre les dones a la Barcelona revolucionària del trienni liberal i després vam fer, al cap d'uns mesos, els espais de la sobirania popular a Barcelona, també de 1820 a 1823. Aquesta línia és una de les línies de treball d'en Jordi, que, com bé sabeu, doncs, va estudiar a la Universitat Autònoma, on es va doctorar cum laude amb la tesi Política, Liberalisme i Revolució, Barcelona 1820-1823. Per tant, fins ara els seus treballs i d'altres en aquesta línia de reflexió sobre el que és el punt clau de la trobada entre els processos històrics més amplis i els nuclis on es couen, que són les ciutats, ciutats grans, moltes vegades, que és l'espai públic, aquesta reflexió sobre l'espai públic, una reflexió que de cara al segle XXI és de nou clau, el paper de l'espai públic a les ciutats. Doncs d'això avui anem cap a una línia que també té molt a veure amb el que ell ha anat treballant, perquè si del que hem dit fins ara hi ha un llibre seu que es diu La Barcelona revolucionària i liberal, exaltats, milicians i conspiradors. En canvi, té un altre llibre, també referit al període que va de 1808 al 23, que es diu Tradició constitucional i història nacional, llegat i projecció política d'una nissaga catalana, els Papiol. Bé, entrem de manera, doncs, ja quan parlem de tradició constitucional i història nacional, entrem en la qüestió de l'historicisme polític. El fet que amb una llarga tradició política de dret públic que acaba doncs, construint un complex teixit institucional que arriba al clímax a les primeres corts després de molts anys que es fan doncs, quan és nomenat Felip V i abans les coses no es torcin, fins i tot incloent el Tribunal de Contrafaccions, una mena de Tribunal de Garanties Constitucionals, aquesta trajectòria de dret públic que construeix una visió política de la ciutat. No oblidem que Barcelona havia arribat al sisè conseller al Consell de Cent, de la tradició d'Estat, no es trenca, no desapareix, es trenca però no desapareix, perdoneu, amb el desastre de 1714, sinó que es manté i matisa totes aquelles versions que arriben de la modernitat quan, arran de la Revolució Francesa, s'estableix un altre panorama, una altra visió del que és la política. Doncs bé, aquesta tradició constitucional que es manté al llarg del 700 i al qual l'Arxiu Històric de la Ciutat, a través del Seminari d'Història de Barcelona, ha dedicat tot un seguit de seminaris, l'últim d'ells sobre una personalitat tan rica i desconeguda com Capmany, malgrat que sigui molt conegut de nom, doncs ens interessava moltíssim, quan arribàvem ja al segle XIX, a veure com també un element clau d'aquell moment, també en l'espai urbà, que era la Ciutadella, doncs és un element que mai deixa de ser vist i recordat en relació amb els seus moments fundacionals, i és un element la destrucció del qual després de la gloriosa de setembre del 68 és perfectament deliberada i conscient i no en va allà on hi havia una ciutadella, es fa el parc amb ambició europea, amb ambició de mirar cap amunt, cap a París i més enllà, que és el parc de la Ciutadella. Doncs precisament per això, per mirar com va quallant en aquesta memòria pública i en aquest historicisme polític doncs el record de 1714 i de com això es plasmava en un element simbòlic com és el de la abominada Ciutadella, perquè aquí sí que jo diria que és d'aquells edificis que mai ha aconseguit l'adhesió de quasi ningú, bé, sí, dels que evidentment eren adherits al sistema que el sustentava, però com en el cas de Montjuïc, és un edifici molt emblemàtic i per això li vam demanar que ens parlés en aquest any que ja acaba del tricentenari del record de 1714 a través de la destrucció de la Ciutadella 1795-1868. Jo crec que cal agrair-li a en Jordi la conferència i també que d'alguna manera continuï en relació amb el museu, amb tot un seguit de projectes doncs que de mica en mica van donar els seus fruits. Moltes gràcies i comencem. No?
Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat a la direcció del museu de participar en aquesta nova jornada dels diàlegs d'història urbana i patrimoni. Per mi és un plaer i un orgull poder participar en aquestes jornades i poder col·laborar com fins ara ho hem fet amb el museu per tal de donar aquesta possibilitat de conèixer les recerques que s'estan fent des de la universitat sobre la ciutat de Barcelona aquí en aquest marc tan adequat i tan pertinent. Moltes gràcies per la presentació i sense més preàmbuls començo amb aquesta conferència que pretén una mica posar una mica de colofó a aquesta commemoració de la que estem vivint, que és el tricentenari, centrant-nos en la qüestió de la Ciutadella. Jo el que em vaig preguntar d'entrada és per què ens hem dedicat, per què hi ha hagut tants reiterats intents de destruir la Ciutadella. I pensant en això, el que vaig començar-me a adonar és que a la història de Catalunya havia utilitzat l'espai de la Ciutadella com un espai passarel·la per connectar dues onades repressives. La onada repressiva posterior a 1714, que té com a objecte la rebel·lia dels catalans, alguns austracistes però no només els austracistes, i exercir un control sobre el territori, sobre la ciutat, però no només sobre la ciutat, sobre tot el territori de Catalunya, i en segon lloc connectava una segona etapa de repressió, a vegades desconeguda però molt, molt, molt rellevant, que és la que s'exerceix contra els liberals durant la dècada dels anys, bueno, des de 1817, per posar una data paradigmàtica, que és l'execució del general Lassí, que havia estat empresonat a la Ciutadella per liberal, per intentar un pronunciament, fins a la dècada dels 60, però en particular dels 60 del segle XIX, però en particular aquestes dècades centrals, em refereixo als anys 20, 30 i 40 del segle XIX. El liberalisme i el republicanisme barceloní aconseguiren convertir la Ciutadella en un element icònic. És a dir, que la gent quan veia la Ciutadella no només hi veia un espai de repressió, sinó que a més hi veia un espai de militarisme governamental, d'autoritarisme monàrquic i de centralisme estatal. Per tant, s'ha d'entendre l'enderroc de la Ciutadella com el triomf de la revolució liberal. És a dir, no es conclou la revolució liberal a Catalunya fins que no s'enderroca la Ciutadella el 1868. No és un mer edifici, no és una qüestió secundària. L'enderrocament de la Ciutadella es converteix en un element transcendental. Llavors, la pregunta seria lògica, no? Per què la monarquia hispànica o la monarquia espanyola no permet l'enderrocament d'aquesta Ciutadella, perquè en un moment en què la revolució liberal ja ha fet els seus primers avanços, a partir dels anys 20 del segle XIX, semblava lògic creure que tard o d'hora aquest enderrocament s'havia de produir. I malgrat les contínues peticions, les més recordades probablement les del trienni liberal, la del 1821, la del 1841, la del 1862, malgrat totes aquestes contínues peticions, no serà fins al 68, després d'una insurrecció, d'un canvi revolucionari, que la multitud liderada per la Junta, liderada per la Junta Revolucionària de la Ciutat acabarà enderrocant la Ciutadella. Rere aquestes negatives per part de la monarquia, cal veure-li les pors de la monarquia borbònica. Les pors de la monarquia borbònica vers els catalans. Aquestes pors que són hereves de la monarquia absolutista del segle XVIII, però que tenen continuïtat durant tota la primera meitat del segle XIX. I això permetrà, cal fer-li també donar-li la volta, això permetrà que el discurs històric del liberalisme a Catalunya pugui connectar aquest passat anterior del segle XVIII amb un passat amb la seva realitat del segle XIX. Això no és tan senzill perquè no passa en altres llocs de l'estat espanyol, només passa a Catalunya. D'acord? Per tant, el liberalisme popular, el republicanisme popular, identificarà la fortalesa com un símbol d'opressió vers les llibertats des de l'endemà de la derrota 1714, però tindrà això continuïtat durant tot el segle XIX, fins a la seva demolició el 1868. Aquesta vessant repressora que ara acabem d'identificar, el que permetrà és forjar un discurs històric sobre les llibertats catalanes que nodrirà el relat sobre la nació liberal espanyola a Catalunya durant el segle XIX. Aquest discurs històric, arran d'aquesta permanència de la Ciutadella, considerarà com a fita rellevant el 1714, com a fita rellevant del canvi. És a dir, Catalunya tenia una determinada inèrcia política que es basava en el seu funcionament institucional, el seu respecte a les llibertats, a les institucions. El 1714, amb la fi de la Guerra de Successió i la repressió borbònica posterior, això s'interromp i es reprèn amb els règims liberals, amb les diferents etapes del règim liberal. La persistència de la Ciutadella farà que fins que no s'enderroqui la Ciutadella no hi hagi la percepció que s'ha recuperat aquest fil conductor. Per tant, sempre s'intentarà buscar la voluntat de reconduir, de reconnectar aquest fil conductor amb l'enderrocament de la Ciutadella, però fins que no es produeix aquest enderrocament no hi ha aquest canvi, o sigui, no hi ha aquesta voluntat d'aquesta connexió entre ambdues coses. Per què és important això? Això és important perquè fins que no es produeix l'enderrocament de la Ciutadella, els grans mites del liberalisme a Catalunya no són Rafael Casanova o 1714, són Pau Claris i Joan Fiveller. Llavors, en la mesura que la Ciutadella esdevé un element de resistència contra la construcció de l'estat liberal modern, d'un estat liberal progressista a Catalunya, va prenent força allò que està vinculat directament amb la Ciutadella. I qui és el que està vinculat directament amb la Ciutadella? El 1714 i la repressió posterior. I també la figura, inevitablement vinculada a aquesta repressió, la figura de Rafael de Casanova. Per tant, la Ciutadella esdevé una icona de republicans liberals per subratllar les mancances del règim liberal espanyol durant aquesta primera meitat del segle XIX. També la tossuderia de la monarquia espanyola per mantenir aquesta icona, per mantenir aquesta fortalesa, el que farà és que facilitarà moltíssim el liberalisme progressista i el republicanisme apropiar-se d'un discurs històric propi, pròpiament català, en el que reivindicarà aquell llegat de resistència i de rebel·lia en contra de la monarquia borbònica que s'ha produït durant tot el segle XVIII. D'acord? Prenent aquesta força de la que estem parlant. Això també permetrà la presència de la Ciutadella que amalgamar al voltant d'un discurs històric tant sectors més moderats com sectors progressistes com sectors republicans. Aquesta és una diferència respecte a altres coses que succeeixen fora de Catalunya. Què vull dir? Fora de Catalunya, l'historicisme acaba sent majoritàriament en mans dels sectors moderats. En canvi, la presència de la Ciutadella com a element icònic, com a element repressiu, permet aquesta transició, aquesta continuïtat de que els sectors populars i els sectors liberals i progressistes i republicans s'apropien d'un discurs històric que identifiquen amb la Ciutadella. Així doncs, a la Ciutadella l'hem de veure com un lloc d'intercanvi d'idees també perquè l'insurreccionalisme popular s'apropiarà d'aquest discurs històric que els legitimarà enfront d'altres agents socials per expressar les seves demandes. I alhora, les elites socials es convenceran de la necessitat de construir hegemonies per consolidar els seus projectes de reforma o democratització del règim liberal espanyol. És a dir, que en aquest trànsit el que estem veient és que la Ciutadella passa de ser un element de repressió de la monarquia borbònica a ser una icona per tal de construir un estat liberal democràtic o que tendeixi a democratitzar-se. Sense la destrucció de la Ciutadella no es pot concebre un estat liberal democratitzador o en vies de democratització. La hipòtesi de la recerca que us presento avui és que la Ciutadella és el símbol, esdevé un símbol per al liberalisme progressista i per als republicans perquè el reforçarà la seva empremta històrica en un moment en què la desaparició de les llibertats catalanes la desaparició de les llibertats catalanes és identificada amb la fi d'un model político-constitucional català. És a dir, és això el que m'impertenc. És a dir, la pregunta sempre ha estat com és que els sectors populars, liberals i progressistes i revolucionaris i republicans s'apropien d'un discurs històric i ho fan per reivindicar un projecte polític nou. O sigui, aquest apropiar-se del passat, és a dir, sempre tendeixen a dir que això és una manipulació que ve des de dalt, que ve des de les elites. No, en aquest moment el que estem veient és que des dels sectors populars del republicanisme i del liberalisme s'estan apropiant d'aquest discurs que forja la continuïtat entre la resistència contra la monarquia borbònica al segle XVIII i la resistència contra la monarquia liberal al segle XIX. La monarquia liberal, en tanquem liberal al segle XIX, en aquests moments encara el liberalisme no ha arribat a la seva màxima eclosió amb el seu màxim triomf. Sí. La monarquia de Ferran VII no és una monarquia liberal, és una monarquia absoluta, tot i que té breus períodes de monarquia liberal. La monarquia d'Isabel II no és una monarquia completament liberal encara. D'acord? Per tal de dur a terme això, el que ens farem... Abans de precisar dues coses. Sense explicar això, no podem entendre la matriu cívico-republicana del nacionalisme català. És a dir, sabem tots que el nacionalisme català té una doble matriu, una matriu religiosa i conservadora, però també té una matriu cívico-religiosa, que el fa homologable a qualsevol nacionalisme estatalista, amb estat o sense estat, d'arreu del món. És a dir, aquesta doble matriu. Aquesta doble matriu que és, d'una banda, aquesta reivindicació permanent de les llibertats individuals i col·lectives. Doncs l'origen d'això, d'aquest nacionalisme català que té la seva màxima eclosió a la dècada dels 20 i dels 30 del segle XX, l'origen d'això l'hem de buscar en aquest període. L'hem de buscar entre els anys 20 del segle XIX i els anys 60, quan es forja a Catalunya un discurs nacional liberal, no nacional català, però nacional espanyol liberal, en el que la reivindicació del llegat de Catalunya, de la resistència contra els Borbons durant el segle XVIII, i la posterior resistència contra les tiranies que no permeten consolidar el règim liberal, es vinculen a través de la Ciutadella. Com ho farem això? Ho farem a través de l'estudi de dos dels moments en els que s'intenta enderrocar la Ciutadella. Dos moments molt concrets, que són el trienni espartarista entre 1840 i 1843 i un segon moment, que potser menys conegut, que és durant el govern de la Unió Liberal, de 1858 a 1863. En dos casos, procedimentalment, és el mateix la manera com es demana aquest enderrocament de la Ciutadella. El consistori municipal ho aprova, o la Junta Revolucionària que està al capdavant de la ciutat ho aprova, se'n va i els demana als diputats catalans que són a Madrid que facin arribar aquesta petició al govern. Llavors el govern el que ha de fer és decidir si accepta o no l'enderrocament de la Ciutadella. En el primer cas, el govern demorarà moltíssim, el 1841 govern ho demorarà molt, intentarà marejar molt la perdiu i el que aconseguirà bàsicament és que fruit d'unes circumstàncies alienes a la ciutat de Barcelona, la multitud decideixi que ja n'està farta d'esperar i assalti la Ciutadella. I al capdavant d'aquesta multitud hi hagi la Junta Revolucionària de la ciutat amb Joan Anton Llinàs al capdavant d'ella. En el segon moment, el procediment és el mateix, és la reunió del consistori, aprovació de la voluntat d'enderrocar la Ciutadella, reunió amb els diputats catalans que hi ha a les Corts a Madrid i per petició que aquest consistori municipal juntament amb els diputats catalans traslladen al govern i petició que el govern el que fa és en primera instància estudiar-la, després hi ha un canvi de govern i en aquest canvi de govern el que fa és imposar unes condicions extremadament ferotges per l'enderrocament de la Ciutadella. Quan dic unes condicions extremadament ferotges, el que vull dir és que el govern li diu, mirin, vostès si volen enderrocar la Ciutadella, molt bé, enderroquin-la, nosaltres els donem l'aprovació, però hem de posar posarem una condició. Quina condició posarem? Ens posarem la condició que abans d'enderrocar la Ciutadella hagin construït 4 casernes arreu de la ciutat perquè puguin controlar la ciutat. Després enderroquin la Ciutadella i amb el benefici que entreguin ja passarem comptes. Que dir això és bàsicament dir que no ho farem. L'únic que és aprofitar la maquinària de l'Estat liberal per teixir aquesta resposta. Per tant, el 1863 no s'enderrocarà la Ciutadella, a la petició següent del 64 tampoc s'enderrocarà, i en el moment, a partir del 66, hi ha un canvi de govern a Madrid i s'estableix un govern dur i repressiu per part del general Ramon Maria Narváez, que el que farà és reprendre les execucions de la Ciutadella. I el 1866 s'executaran novament 2 persones de la Ciutadella. Hem de pensar que la Ciutadella, a la dècada dels 60, finals dels 50 i tota la dècada dels 60, és un edifici en desús, insalubre, on els soldats emmalalteixen, on realment no serveix ni per la defensa de la ciutat ni pel control pràcticament de la ciutat, ni tan sols funciona com a caserna militar moderna. La ciutat ja ha enderrocat les muralles, la ciutat està extenent-se per al conjunt del pla i la Ciutadella és un arcaisme, és un element propi del passat que està allà. Per tant, i són totes les avantatges. El fet de que el 1866 Ramon Maria Narváez decideixi executar 2 persones allí és per deixar clar que el govern actua de manera autoritària i amb el braç militar a les seves ordres per intentar despertar les pors de tots aquells que vulguin un canvi de govern a la monarquia, un canvi de govern en un sentit liberal a la monarquia. Per tant, una de les coses que hem de veure del que significa la Ciutadella és aquest element que transmet desconfiança del govern cap als catalans. D'acord? I també és aquesta imatge d'un govern autoritari que té un braç executor, que és el capità, que és el governador civil, però un braç executor de caràcter militar. Per tant, cal entendre que l'atac contra la Ciutadella és l'atac contra l'autoritarisme, contra el centralisme, per part de les elites catalanes i de la ciutadania popular catalana. Així doncs, el que estem veient aquí és aquesta continuïtat entre alguns dels mecanismes que venien d'antic de la monarquia borbònica del segle XVIII i els primers elements del naixement de l'Estat liberal, sobretot en les primeres dècades, les dècades dels anys 30 i les dècades dels anys 40. L'actitud governamental, en reticent a qualsevol tipus de negociació, reforçarà la convicció de la major part de la població catalana que l'enderroc de la Ciutadella representa la fi de la monarquia liberal precedent i l'establiment d'un nou règim. Un nou règim que es basarà en la democratització i la provincialització de la monarquia. Això és aquesta... És a dir, hem tingut diversos intents, els intents de la dècada del 40, de la dècada del 60, tots ells fracassen, llavors hi ha la convicció absoluta de que aquest autoritarisme, aquest militarisme i aquesta centralització que representa la monarquia liberal isabelina a la dècada dels 60 només desapareixerà quan desapareixi la Ciutadella, i la Ciutadella només desapareixerà quan aquesta monarquia canvi i hi hagi una nova dinastia regnant que potenciï la democratització de la monarquia i la provincialització de la monarquia. Per tant, si la restauració dels Jocs Florals de 1859, la reconstrucció del Teatre del Liceu de 1861 i la construcció de l'edifici de la Universitat del 1863 poden considerar-se com a fites de la projecció del moviment cultural de la burgesia catalana, anomenat la Renaixença, l'enderrocament de la Ciutadella de 1868 ha d'interpretar-se com una de les grans fites de la tradició cívica catalana en la que la història se sotmet a la narrativa liberal pròpia que assimila la lluita contra els Borbons durant el segle XVIII a la defensa de les llibertats i drets dels ciutadans al segle XIX. Per tant, hem d'entendre que la destrucció de la Ciutadella és la materialització de la narrativa nacional espanyola feta a Catalunya, que el que fa és a fer aflorar el mite d'una monarquia hispana, plural i federal, en els que els catalans poden mantenir les seves institucions i participar en grau d'igualtat en les diverses empreses de la monarquia. Per tant, la destrucció de la Ciutadella és la fi de la dinastia borbònica, però no la fi de la monarquia. Cal entendre també, ara em centraré una mica en aquests dos moments dels que us parlava, el dels anys 40 i el dels anys 60. Començo amb el dels anys 40. Cal entendre que els anys 40, a començaments dels anys 40, durant el trienni progressista, la Ciutadella és el referent més dur de la repressió de la repressió anterior de les tiranies del baró de Mer i del comte d'Espanya. Per tant, arreu, quan s'identifiquen els espais de repressió del liberalisme popular i de l'incipient republicanisme, sempre figura en un lloc preferent la Ciutadella. I en aquests espais de repressió, com poden ser les Illes Canàries o l'illa de Pinós, on deportaven els milicians, els liberals radicals o els republicans, l'únic espai que és en territori català és la Ciutadella. El projecte d'enderrocament de la Ciutadella de l'any 1841 és presentat a les Corts, ja hem dit, arriben al Consistori Municipal, fa la petició, els diputats ho presenten a les Corts, i en la proposta està el següent. La proposta és que s'enderroqui la Ciutadella i amb els diners obtinguts s'indemnitzi a les famílies que havien perdut les seves propietats en la construcció de la Ciutadella. I si hi ha un romanent sobrant, aquest romanent serveixi per indemnitzar les famílies d'aquells que han perdut la vida fruit de la repressió de la monarquia absoluta de Ferran VII durant les dècades dels anys 20 i dels anys 30 del segle XIX. En aquell preàmbul de petició que els diputats catalans expressen al diari de sessions però que havien escrit prèviament a l'Ajuntament de Barcelona, en aquell preàmbul el que es fa referència és als diversos intents previs, hi han hagut dos intents previs per enderrocar la Ciutadella de menor envergadura que els que estem presentant avui, un durant la Guerra de la Convenció del 1795 i l'altre durant el trienni liberal el 1821. I també fan èmfasi en particular aquesta percepció de que la Ciutadella era una mena d'inquisició política durant la dècada dels 20 i durant la dècada dels 30, en què Barcelona presidien règims molt repressors contra el liberalisme, contra els liberals, que eren el règim del comte d'Espanya i el règim del baró de Mer, amb dos capitans generals nomenats per la monarquia absoluta de Ferran VII i que el que pretenien era reprimir qualsevol indici de moviment liberal que pogués transformar, revolucionar la monarquia. Un altre dels arguments que posen sobre la taula és que la Ciutadella no és capaç de frenar les invasions que s'han produït des d'ençà de la seva construcció. És a dir, no és la gran fortalesa defensiva que se'ns havia presentat. I quins exemples posen? Posen dos de molt propers en el temps, que són l'invasió napoleònica de 1808 a 1814. Barcelona és una ciutat que estarà envaïda. O sigui, Barcelona serà partidària de Napoleó quan Napoleó ja haurà caigut, el 1814. Durant uns mesos encara, unes setmanes llargues, potser un mes i mig, encara Barcelona és napoleònica. I el 1823, quan arriben les tropes dels 100.000 fills de Sant Lluís per acabar amb el règim de liberal espanyol. Per tant, és una fortalesa del tot inoperant. Aquella petició del govern, perdó, aquella petició de l'Ajuntament que els diputats catalans transmeten al govern en el diari de sessions, en les sessions de les Corts i reproduïda en el diari de sessions, també se'n farà ressò la premsa democràtica. Ja en aquells moments podem parlar de premsa republicana i premsa democràtica a la dècada dels 40, i el que faran és fer-se relació d'aquesta vinculació de la defensa de les llibertats liberals amb la defensa de les llibertats catalanes. I establint aquesta continuïtat d'una cosa i l'altra. En aquesta petició, per primera vegada, surt una referència que ens és absolutament transcendent, que és el fet de que la Ciutadella cal entendre-la com un dels greuges comesos per les tropes borbòniques o pel règim borbònic després de la caiguda de 1714. No és l'únic dels greuges, imposen dos més. L'altre greuge és l'eliminació de la universitat i el tercer és la fi de les institucions catalanes. Durant aquest període que va entre la dècada dels 20 del segle XIX i la dècada dels 40 del segle XIX, simultàniament s'intentarà treballar per la restitució d'aquests tres fronts. Front número 1, el 1821 s'aconsegueix que la Diputació Provincial de Catalunya i després Diputació Provincial de Barcelona a partir de 1822 retorni al Palau de la Generalitat, que és la seu representativa de les institucions catalanes. Palau de la Generalitat, Palau de la Diputació del General, però també lloc on s'havien fet les darreres corts de 1705, on es reunien a la conferència dels tres comuns i al Tribunal de Contrafaccions, del qual parlava anteriorment en Joan Roca. Punt número 1. Punt número 2, la voluntat de restituir la universitat, que és palesa ja el 1823 però que qualla a la dècada dels 30, i el 1842 la Universitat de Cervera es trasllada definitivament a Barcelona, i punt número 3, la Ciutadella. És a dir, cal veure aquests tres elements com elements que se simultanegen en el temps i que tots tres el que faran és dir s'ha de restituir els greuges que van cometre les tropes borbòniques i el règim borbònic després de la Guerra de Successió. Institucions, universitat, Ciutadella. I tots ells el que fan és intentar reprendre una legalitat precedent. Què vull dir en intentar reprendre una legalitat precedent? És que l'argument que utilitzen per restituir el Palau de la Generalitat és ei, això era propietat de la institució precedent. Per tant, si s'ha acabat el període de repressió, si s'ha restablert les llibertats per als ciutadans i per als catalans, és normal que aquesta institució propietària de la qual era la Diputació del General passi ara a la Diputació Provincial de Catalunya. Aquest argument mateix l'apliquen amb la Ciutadella. Si la Ciutadella es va fer expropiant les cases de 2.000 famílies, ara toca indemnitzar aquestes 2.000 famílies destruint la Ciutadella amb la venda d'aquests terrenys, indemnitzar aquestes 2.000 famílies. Veiem aquí la voluntat de donar continuïtat a moments pre i post Guerra de Successió. En això el que hem de veure és que el liberalisme a Catalunya, aquest primer liberalisme dels anys 20, 30 i 40, el que està fent és intentar reprendre la tradició política i constitucional pròpia del país. Els exemples aquests de la propietat a mi em semblen reveladors, però veurem que durant la dècada dels 20, dels 30 i dels 40 hi ha moltíssims exemples de voler connectar la tradició constitucional catalana prèvia amb el liberalisme de la dècada d'aquestes primeres dècades del segle XIX. I per tant, en el discurs polític aflora permanentment aquesta voluntat d'enllaçar la defensa de les llibertats i drets declamats pels liberals aquí a la dècada dels 20 i dels 40 amb el seu passat, amb la defensa de les llibertats i les constitucions catalanes durant el segle XVIII. Llavors, si això ho veiem permanentment, se'ns planteja un dubte. Com és que en aquesta publicística dels anys 30 i 40 no surt amb força la idea del setge de 1713-1714? Com és que no apareix la figura de Rafael Casanova? Aquesta és la pregunta, perquè quan apareixen els principals mites del liberalisme històrics catalans són Pau Claris, Joan Fiveller, però no són pas ni Rafael Casanova ni Antoni de Villarroel. I veurem que la reivindicació de la Ciutadella farà que contínuament es posin en primer ordre, que progressivament es posi en primer ordre aquesta reivindicació del setge de 1713-1714 i de la figura de Casanova i de la figura de Villarroel. No passarà als anys 40, passarà a la dècada dels 60. Per tant, si un agafa la premsa dels anys 40, no trobem referències a Rafael Casanova, no trobem referències al setge de 1713-1714, trobem referències a Pau Claris, a Joan Fiveller, etc. 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 L'única referència que trobem a la Guerra de Successió, a la dècada dels 40, és una novel·leta escrita per Joan Salric Verdaguer, un metge, en la qual aborda la qüestió de la Guerra de Successió com una guerra civil i fa una descripció del setge de Barcelona i de la construcció de la Ciutadella, on fa protagonista a un catalanitzat Antoni de Villarroel i el seu fill. Per tant, veiem que tots els mites vinculats o els mites o les referències històriques vinculades a la Guerra de Successió, al setge, passen per l'enderrocament posterior de la Ciutadella, quan la Ciutadella es converteix en un element referencial absolut a la dècada dels 60, i en la mesura que la Ciutadella esdevé un element referencial absolut, i allí emergeix la referència a la figura de Casanovas i a la figura del setge de 1713-1714. Abans hi ha més una voluntat de connectar amb les antigues tradicions politico-constitucionals catalanes i d'enaltir la memòria de Pau Claris i de Joan Fiveller, que no pas una voluntat de convertir en herois nacionals la figura de Casanova, Villarroel o enaltir la figura de la resistència en el setge de 1713-1714. Deixeu-me parlar breument de la persona que lidera aquest enderrocament de la Ciutadella. Podem parlar d'enderrocament perquè una part de la Ciutadella s'enderroca el 1841, després es reconstruirà ràpidament a partir de l'any 44. Qui està al capdavant d'això és Juan Antonio Llinàs, que és un dels demòcrates de la ciutat, és un senyor de 60 anys, d'avançada edat, que el que fa és liderar la Junta Revolucionària de la ciutat. Juan Antonio Llinàs és un, com us deia, un d'aquests demòcrates, un dels que participa habitualment a la premsa democràtica de la ciutat, premsa que també es fa ressò de què s'ha de fer amb la Ciutadella un cop s'hagi enderrocat. Hi ha projectes de tota mena, hi ha gent que pensa en la voluntat de deixar alguns espais com la Torre de Sant Joan com espais monumentals per recordar a tots aquells que han estat sacrificats, han estat morts o executats en aquella fortalesa, per defensar les llibertats catalanes, pensen en la figura de la CI, en la figura d'Ortega, etc. Llavors, en aquest periòdic és fàcil veure-hi aquestes referències contínues a què s'ha de fer amb la Ciutadella i quines parts s'han de destruir i quines s'han de conservar. També aquest periòdic es fa ressò de la temença que desperta la destrucció de la Ciutadella, el temor que desperta la destrucció de la Ciutadella entre sectors liberals d'altres localitats espanyoles, en particular Saragossa i Madrid. Aquestes localitats veuen en la destrucció de la Ciutadella com un ressorgiment de la Corona d'Aragó i la possibilitat que aquests territoris de la Corona d'Aragó s'emancipin. clar, ens hem de posar a l'època. Eh? Una part és el discurs i una altra part és aquesta retòrica en el discurs de veure de, bé, el fet de que s'enderroqui la ciutadella fa despertar els vells temors i els vells recels, no només per part de la monarquia, sinó per part d'una part d'un cert establishment polític. No? I el liberalisme encara és hereu d'alguns d'aquestes pors i d'aquestes temences. Com dèiem, el 41 el govern demorarà la resposta, al final això farà que el mateix any hi hagi, s'hagi un sector conservador en una fortalesa molt similar com és la de Pamplona, s'ocupi la fortalesa de Pamplona, aquesta fortalesa de Pamplona bombardegi la ciutat de Pamplona contra la ciutat liberal de Pamplona i per tant això generarà la percepció entre els ciutadans catalans, entre els ciutadans barcelonins, que això podia passar a la ciutat de Barcelona. I per tant el que faran és entrar i decidir enderrocar ells mateixos la ciutadella, sense esperar la resolució per part del govern. Per tant, intentant amb aquesta voluntat d'enderrocar-la, posar fi a aquesta identificació de la ciutadella amb els règims tirànics dels capitans generals durant el període de Ferran VII, de la monarquia absolutista de Ferran VII, i alhora aquesta voluntat de reivindicar el poder polític des de baix. És a dir, aquesta ciutadania que ha entrat en massa i ha enderrocat la ciutadella, encapçalada per la Junta Revolucionària de la Ciutat, el que representa és que l'organització política de la monarquia liberal pot ser possible d'una altra manera diferent, una manera més descentralitzada, d'una manera que tendeixi a una certa democratització. És a dir, hem d'entendre en aquell moment que l'estat liberal està naixent i totes les possibilitats són possibles. No tenia per què acabar derivant en un estat liberal centralista, unitarista i militaritzat com va acabar sent. Per tant, en aquell moment es percebia la possibilitat de que un règim liberal, democràtic, federal es podia construir. I Barcelona, com València o Cartagena, foren ciutats que capitanejaran aquests intents. I la destrucció de la ciutadella és aquest intent. Llavors, passo a comentar-vos Juan Antonio Llinàs es posa al capdavant de la Junta Revolucionària, entra amb els ciutadans de Barcelona dintre la ciutadella i pronuncia un discurs que es farà famós. Es farà famós perquè diu que la ciutadella era un espai en que havia estat, us ho llegeixo perquè em sembla que serà més fàcil. La ciutadella es construí per domeñar la noble y erguida cerviz de nuestros valerosos abuelos. También ellos, cual nosotros, sabían defender libertades públicas. Y Claudien, ciudadanos, en ocasiones como la presente, nuestros liberalísimos abuelos, nuestros venerables consellers, nos decían, no decían nada más que comencem. Aquest comencem volia dir reprenem i comencem, reprenem l'activitat política precedent i comencem a enderrocar la ciutadella. Sempre hem llegit això com un recurs retòric, és a dir, això és simplement una mena de aquest avi no existeix, realment aquests avis no existien i per tant això era un recurs retòric. Realment el que estaven fent era defensar les llibertats catalanes, les llibertats liberals, però no pensaven que hi tingués aquesta continuïtat amb el seu passat precedent. Què passa quan comences a escarbar una mica? Si comences a escarbar una mica te n'adones que Juan Antonio Llinàs havia tingut el seu besavi era un dels homes forts de la conferència dels Tres Comuns que havia liderat la ciutat durant la defensa, durant el conflicte de la Guerra de Successió. Era un home fort, era cosí germà el seu besavi de Narcís Feliu de la Penya, un dels grans historiadors catalans i identificat amb l'austriacisme català. Bueno, un besavi el té tothom. Però resulta que també tenia un avi que havia estat lluitant durant la Guerra de Successió i que després el van empresonar i després d'empresonar-lo es va passar 5 anys peregrinant per presons espanyoles. Bueno, un besavi i un avi el pot tenir tothom, però va tenir dos tiets avis que van ser morts durant el setge de la ciutat de Barcelona el 1714. I dius, home, potser sí que això dels avis ell ho tenia més clar del que ens sembla. Jo m'he referit tota l'estona amb ell com a Juan Antonio perquè ell després ell neix a Còrdoba, ell no és un català. El seu pare havia fet carrera militar, havia sortit de Barcelona i ell havia nascut a Còrdoba, casat amb una propietària andalusa. Per tant, la seva llengua d'ús habitual era el castellà i no sabem del cert, crec que no, que desconeixia la llengua catalana. El cas de Llinàs no és excepcional. Ens trobem en d'altres casos, en d'altres liberals, en què hi ha relacions familiars de dues, tres generacions en les que aquests liberals han tingut avantpassats, besavis o avis, que havien lluitat en la guerra de successió a favor de les llibertats catalanes. I això se'n farà ressò a la premsa. Un dels més coneguts és en Francesc Feliu de la Penya, que des de València escriu que ell és net del Narcís Feliu de la Penya i del Salvador Feliu de la Penya, dos dels grans aldalits de la defensa de les llibertats i constitucions catalanes durant el setge de 1714, però fins i tot gent més o menys anònima que signa una de les missives que publiquen a la premsa, un tal J.R., un valencià que firma com en J.R., que dedica unes poesies en favor de la destrucció de la Ciutadella en record del seu avantpare, del seu avi que havia mort allí. Per tant, veiem que no és baladí aquesta referència. Com tampoc són baladís el fet de que veiem que la publicística dels 20, 30 i 40, sobretot dels anys 20 i dels anys 40, hi hagi una circulació de nou d'antigues publicacions que s'havien publicat durant les finals de la dècada dels finals del segle XVII i començaments del segle XVIII, i hi hagi també una reedició d'algunes obres que afloren aquesta tradició político-constitucional catalana. Així doncs, el que estem veient és que a la tradició político-constitucional catalana se li està donant una nova vida, que el que intenten és vincular-la a les noves idees liberals. No es tracta de restablir-la, no es tracta de restaurar-la, no és això. És la voluntat d'establir ponts de contacte entre les dues coses i per tant reinterpretar el liberalisme en funció del pòsit històric tradicional català. Això passa entre les elites, però entre la ciutadania popular, la Ciutadella ha ajudat a difondre, a través d'aquests exemples que hem vist, a difondre aquest discurs de que les generacions passades també van lluitar per les seves llibertats i van construir la Ciutadella precisament per sotmetre aquestes generacions passades. I com que les generacions presents també han lluitat per les llibertats, ha continuat tenint pervivència, aquesta Ciutadella com un espai d'opressió de les llibertats. No em voldria allargar gaire més, però deixeu-me que us parli del segon cas. Això com clourà? Clourà que al final del 43 el trienni espartarista s'acaba de mala manera, s'estableix el règim moderat a l'any 44, l'enderrocament de la Ciutadella parcial que s'havia dut a terme s'interromp, i no només s'interromp, sinó que es reconstrueix totes les parts que s'han enderrocat de la Ciutadella. I a partir de l'any 44 la Ciutadella continua tenint aquesta omnipresència com a espai de repressió entre la ciutadania catalana. Llavors, els anys 40 són llargs i durs, i penosos i feixucs, els 50, els 62, hi ha un altre intent d'enderrocar la Ciutadella. Un altre intent des de les institucions, des del consistori municipal, que s'aniran a Madrid a parlamentar amb els diputats catalans i després també a Madrid faran una ruta, és fascinant perquè quan veu la documentació veu que a Madrid hi arriben el 3 de desembre i s'estan del 3 de desembre al 3 de gener reunint-se cada dia amb un ministre o amb el president del Senat o amb el president del Congrés, etc., o el president del Consell de Ministres, etc., etc. Llavors tots els diuen que sí, que no es preocupin, que això està tancat, que és un tema que sens dubte l'enderrocaran d'un moment a l'altre. Òbviament el comissionat català, quan torna a Barcelona, convençut d'això, espera una resposta favorable i un enderrocament imminent. I la resposta es va demorant. Es demora tant que ja es produeix un canvi de govern i amb el nou govern, encara més moderat que l'anterior, el que passa és que no tira endavant aquesta proposta. I és quan el que us començava a explicar abans, no? Els que us deia just quan començàvem, que els fan una proposta absolutament inacceptable. Quina és aquesta proposta absolutament inacceptable? És dir, sí, si voleu enderrocar la Ciutadella, l'enderroqueu, però prèviament, a càrrec de l'erari públic, de l'erari municipal, construïu quatre casernes al Pla de Barcelona perquè puguem controlar bé la ciutat i després ja enderrocarem la Ciutadella i un cop hàgim enderrocat la Ciutadella ja passarem comptes. L'Ajuntament no pot fer-se càrrec d'una despesa com aquesta. L'ordre ha de ser l'invers, l'ordre ha de ser primer enderrocar la ciutadella, vendre els terrenys, indemnitzar les famílies i després construir les casernes que facin falta, però no comencem al revés. Us podria relatar les nombroses objeccions que els hi posen a ministres, president del Senat, president del Congrés al voltant del perquè no poden andar de les del perquè encara no veuen clar això de l'enderrocar la ciutadella, no? El que queda clar sobretot les objeccions que hi posen són de caràcter més més funcional, més pragmàtic que no pas ideològic, no? Perquè ells ja tenen coll avall que a la dècada dels 60 els catalans ja són persones, ho diuen així, eh? Los catalanes venían dando pruebas de gran cordura y sensatez desde muchos años a, y estaban identificados con la dinastía, por lo que podían contar con los buenos deseos del gobierno. Perdoneu. Per tant, les objeccions que hi troben bàsicament són relacionades amb la quantia de les indemnitzacions que s'han de fer als antics propietaris d'aquells terrenys, o bé relacionades també amb on i qui hauria de pagar la construcció dels nous quarters, i fins i tot, i una de les més sorprenents, és la de Pasqual Madoz, que exerceix com a portaveu dels diputats catalans a les Corts, que els diu que és que hi han vingut abans un altre grup de catalans a parlar d'aquest tema. Hi havia vingut un grup de catalans a parlar d'aquest tema i havien vingut perquè no s'enderroqués la ciutadella, perquè eren els que havien comprat els terrenys al voltant de fora muralla i al voltant de la zona de Gràcia, perquè pensaven que amb la construcció de l'Eixample aquests terrenys guanyarien pes econòmic, i el que veien és que si s'enderrocava la ciutadella, possiblement el creixement ja no es faria de l'Eixample en aquella direcció, sinó que es faria en una altra. Disculpeu-me. Arrosseu un encostipat i ja sabeu aquestes coses. I quan estàs parlant una mica, de seguida se't seca la coll. Bé. Veieu aquest tipus d'objeccions. El que us deia bàsicament és que a la dècada dels 60 el discurs ideològic ja no té tanta força com el que és el discurs més pragmàtic. Tot i així, encara des d'uns sectors més conservadors del govern, quan es produeix aquest viratge cap al moderantisme, encara veuen la ciutadella com un espai per exercir, almenys simbòlicament, aquesta capacitat de control polític o militar del govern de Madrid sobre la ciutadania catalana. La premsa en aquell moment a Barcelona, paral·lelament quan s'assabenta que els seus consistoris estan demanant aquesta demolició de la ciutadella, el que insisteixen sobretot és que la ciutadella el que els ha de proporcionar és un espai suficient com per modernitzar la ciutat. En aquells moments Barcelona està competint amb Marsella per convertir-se en el principal port de la Mediterrània. Marsella ha fet unes grans obres d'infraestructura portuàries, pensant que ràpidament, pocs anys després, s'ha d'inaugurar el Canal de Suez. I llavors, el que pensa una part de la ciutadania, una part del consistori municipal i que reflecteix la premsa, és que Barcelona necessita unes instal·lacions a la part per poder competir amb Marsella i amb aquest nou circuit que serà el circuit comercial que permetrà connectar amb les Índies un cop s'obri el Canal de Suez. Bé, el que insisteixo, potser un dels grans elements que ens adonem en tot això és que en aquests moments és el moment estel·lar de la Renaixença, la dècada dels 60, ja no estem pensant tant que la ciutadella sigui el símbol d'una tradició político-constitucional que ens la puguem reapropiar i poder apropiar-nos-la i transformar-la en un discurs liberal, sinó que la ciutadella ja no és més una representació d'un projecte político-econòmic, la destrucció de la ciutadella. A veure, el que vull explicar és prou senzill. És que a la dècada dels 40, 30, 20, 30 i 40 és la Ciutadella el que està permanentment, la imatge que hi ha darrere la Ciutadella és la imatge de repressió, la imatge de restauració, de recuperació de les llibertats i de potenciació del règim liberal. A la dècada dels 60 ja no hi tenim aquesta imatge, sinó que la Renaixença, com a moviment cultural i projecció i també moviment polític de la burgesia catalana, el que està pensant ja és en modernitzar la ciutat. I per modernitzar la ciutat necessita aquell espai. I aquell espai, per tant, ja no es converteix tant en una representació de la repressió com un espai de representació de l'obsolència d'aquella forma d'exercici del poder de la monarquia. És obsoleta la Ciutadella. Per tant, el que estan pensant és com construir un espai diferent. I el discurs polític ja no està carregat de tantíssim element històric que vincula llibertats catalanes i llibertats liberals. Sembla paradigmàtic, no? Però justament és quan la Renaixença triomfa, quan el discurs històric pren el seu màxim eclosió a nivell cultural, quan perd interès el discurs històric en l'activitat política. D'acord? El discurs històric de la Renaixença és un discurs històric idealitzant, que fabula un passat idíl·lic que pràcticament no existeix. En canvi, el discurs històric que estaven recuperant els liberals dels anys 20, 30 i 40 era un discurs històric pragmàtic del liberalisme en què volia connectar amb una tradició política precedent. Els anys 60 ja no volen connectar amb aquella tradició política perquè la troben molt obsoleta. És a dir, per això us deia abans el tema aquest, Juan Antonio Llinàs veu molt propera en la seva relació familiar i fins i tot en la seva relació amb la política de finals, de començaments del segle XVIII. A mitjans de la dècada la dècada dels 50 i la dels 60, les noves generacions que estan liderant la política, tenen 40, 50, 60 anys llavors, els hi queda molt lluny allò. Allò és molt lluny. Per tant, el que estan intentant és una altra història. I el discurs polític ja no passa per aquesta vinculació tan clara de llibertats catalanes i la tradició política constitucional catalana i tradició política constitucional liberal. Com a colofó i abans d'acabar amb les conclusions, us voldria comentar una qüestió que a mi em sembla interessant, que és veure això mateix que estàvem parlant ara de la Renaixença, veure com és precisament la Renaixença la que convertirà la Ciutadella en el mite i en el mite de la destrucció de les llibertats catalanes, però no en un sentit de recuperació d'aquestes llibertats catalanes a través del règim liberal, sinó en un sentit de fi d'una etapa de la història de Catalunya. Llavors, en aquest moment en què hi ha els intents per enderrocar la Ciutadella, aquest del que us hem estat explicant del 62, que té una continuïtat als anys 63 i 64, els Jocs Florals en dues ocasions es dedicaran a commemorar o a premiar les poesies dedicades a la Guerra de Successió. Una d'elles, una de les premiades, serà La mort de Rafael Casanova, escrita per Jacint Verdaguer, o l'altra serà A baix de la Ciutadella, escrita per Víctor Balaguer. Això el que està fent és idealitzant aquest espai, idealitzant aquesta fi de les llibertats catalanes. Ja no les està veient aquest pragmatisme, aquesta aplicabilitat o aquesta utilització posteriori, com havien fet els liberals de les dècades dels 20, 30 i 40, sinó el que estan fent és aquesta idealització al voltant d'aquestes llibertats. D'aquesta manera és la com podem entendre el fet de que Víctor Balaguer, quan elabora el ban de constitució de la Diputació Provincial de Barcelona el 1868, el 3 d'octubre del 68, un cop ja s'ha triomfat la Revolució La Gloriosa arreu d'Espanya i també a Barcelona, quan elabora aquest ban, diu: "Los catalanes del setembre, los catalanes de setembre de 1868 han vengado las víctimas de setembre de 1714. Aquí sí que ho veiem com un recurs retòric. D'acord? Aquí sí que Víctor Balaguer acaba afegint aquest recurs retòric, acaba jugant amb aquesta idea de recurs retòric. Per tant, hem d'entendre que a partir d'aquest moment, a partir del moment de la destrucció de la Ciutadella, a partir del moment en què els Jocs Florals centren la Ciutadella com a element referencial i la Guerra de Successió, és quan comença a néixer la mitificació i la reivindicació i sobretot la mitificació i la reivindicació de la Guerra de Successió i sobretot de la figura de Rafael Casanova. I serà a la dècada dels 70 i dels 80 en què hi haurà aquesta mitificació i aquesta consolidació de la figura de Casanova per acabar donant lloc a finals dels 80 amb la commemoració de Rafael Casanova. Abans d'aquest període no havia succeït això. Rafael Casanova era una figura absolutament intranscendent. I és per això que en la dècada dels 80 l'Ajuntament, quan es proposa de construir el Saló de Sant Joan, aquest passeig que hi ha just al que ha de ser el parc de la Ciutadella, en el que es celebrarà l'Exposició Universal de 1888, proposa construir diverses estàtues. La primera que proposa construir és la de Guifré el Pelós, la segona la de Roger de Llúria i la tercera, mites medievals, aquestes referències medievalitzants que havia tingut la Renaixença tan profunda, i la tercera és Rafael Casanova. Després venen Ramon Berenguer, Jaume Fabra, Pere Albert, Antoni Viladomat. Cap referència a Pau Claris. Pau Claris està associat a un liberalisme i a un republicanisme popular, revolucionari, subversiu, que no interessa reivindicar a partir de la dècada dels 70, en les que s'ha conciliat una relació amb la monarquia nova i diferent. No hi haurà estàtua de Pau Claris fins 3 dècades després. Bé, i ara sí, per acabar i per formular les conclusions, la història de la Ciutadella esdevé un espai privilegiat per explicar com el liberalisme permet construir a Catalunya un relat de la revolució liberal capaç de conciliar la tradició política i constitucional catalana dels segles XVII i XVIII amb la irrupció de la política, amb la irrupció a la política de les multituds en un sentit radical i revolucionari. Allò que dèiem, no? És a dir, la manera com la ciutadania s'ha apropiat d'aquest discurs històric a través del que significa la destrucció de la Ciutadella. La Ciutadella és la Bastilla catalana. La notjosa presència de la Ciutadella durant gairebé un segle i mig havia articulat un relat liberal sobre la lluita de les llibertats polítiques que unia la rebel·lia dels catalans austriacistes contra els Borbons amb l'insurreccionalisme liberal contra la monarquia absoluta de Ferran VII. La repressió exercida per la corona espanyola durant la primera meitat del segle XIX va ajudar a vincular les demandes del liberalisme amb les dels austriacistes i alhora va afavorir la popularització entre els sectors més radicals d'aquestes demandes. La resistència de la monarquia a l'hora d'enderrocar la Ciutadella reforçarà aquesta identificació dels règims borbònics, tant de identificació del règim borbònic de Felip V amb el de Ferran VII, i alhora esdevindrà també una perfecta visió d'aquesta continuïtat dels recels que té l'estat liberal cap a la ciutadania barcelonina. De la mateixa manera, aquest estat liberal incipient, quan parlo d'estat liberal m'estic referint a aquest estat liberal que s'està construint a Espanya entre la dècada dels 20 i la dècada dels 60, que té aquestes pujades i baixades, ara progressista, ara moderat, i sempre que hi ha un govern moderat fa tirar enrere, impossibilita l'assoliment d'aquesta demanda d'enderrocament de la Ciutadella. Així doncs, la pervivència de la Ciutadella cal entendre-la com una concentració de la desconfiança i del recel de la monarquia cap als catalans, i també esdevindrà un símbol amenaçador que evoca les repressions passades per tal que de sotmetre les autoritats de Barcelona i el poble de Barcelona. És a dir, que la dècada dels 50 i dels 60, sobretot dels 60, que la Ciutadella encara es tingués, que era un espai insalubre, que no s'hi sentien, que els soldats emmalaltien, que no servia per res, és simplement perquè els ciutadans catalans, liberals, radicals, republicans, no s'oblidin que la manera de respondre de la monarquia envers el desafiament polític és l'autoritarisme, el centralisme i el militarisme. Aquesta és la representació de la Ciutadella i és per això que no es volen derrocar. no perquè tingui cap mena de funcionalitat. I és aquesta la raó que Narváez, al 66, decidirà executar dues persones quan no tenia cap mena de necessitat, es podien haver executat en qualsevol altre lloc de la ciutat, com s'havia fet en aquella mateixa dècada o la dècada anterior. Llavors, permeteu-me aquí que citi una frase que m'ha fet molta gràcia. L'altre dia, preparant la conferència, vaig veure que l'historiador, el meu admirat historiador i admiradíssim, professor Henry Kamen, escrivia un article al Mundo que deia, parlava sobre la tergiversació que havien fet les autoritats catalanes al voltant del tricentenari, i deia una frase que em sembla lapidària, diu: Felipe V se opuso a la construcción de la ciudadela. I jo dic, absolutament sí, però també és igual de cert que tots els seus successors es negaren a enderrocar la ciutadella, al·legant que aquesta era una garantia per sufocar i controlar qualsevol acció popular contra la monarquia. Cap dels seus successors va voler, i és intranscendent si la va voler construir o no. L'important és que es va acabar construint i que rei rere rei, govern rere govern, van utilitzar aquella ciutadella per, durant un temps, sufocar i controlar la ciutadania i per un altre temps amenaçar aquesta mateixa ciutadania durant més d'un segle i mig. Per acabar, la resposta governamental als intents d'enderrocar la ciutadella, tant del 1841 com del 1863, demostra la continuïtat entre els recels de la monarquia absoluta i els de la monarquia liberal moderada vers els catalans. La capacitat de donar una resposta militar enfront dels desafiaments de la ciutadania barcelonina que els atemoria. És a dir, que la resposta sempre és militar, tant a l'època borbònica del 18 com a l'època del 19. I és això que ens ha de quedar clar. És a dir, davant dels desafiaments de la ciutadania, siguin de les elites o sigui, sobretot, de les classes socials que estan populars, que volen una democratització i una provincialització i una federalització de la monarquia, la resposta mai és negociada, sempre és una resposta militar. I l'interès, per tant, l'interès d'utilitzar la ciutadella com a moneda de canvi només per aconseguir nous espais polítics, nous espais militars que asseguressin aquest control de la ciutat. És a dir, a la dècada dels 60, la monarquia només pretén que la destrucció de la ciutadella sigui la moneda de canvi. Dir, bueno, acceptarem la destrucció de la ciutadella, però a canvi ens heu de donar alguna cosa que tingui el mateix valor, que tingui la mateixa capacitat per infondre aquesta por. I aquesta por que fonamenta aquests recels, aquesta desconfiança de la monarquia espanyola envers la ciutadania catalana. En definitiva, la ciutadella esdevindrà pels liberals catalans l'espai cabdal per difondre un relat històric sobre la voluntat dels catalans per lluitar per les seves llibertats. I alhora la monarquia la utilitzarà per amenaçar aquests mateixos liberals perquè les seves lluites no impliquin les de la democratització i federalització de l'Estat. I així no posin en qüestió dos elements que són cabdals per la monarquia espanyola, tant l'absoluta com la liberal, que són la centralització i l'autoritarisme. Moltes gràcies. Estaré encantat de respondre a qualsevol dels dubtes que tinguin o de les preguntes que tinguin.
Molt bé, després d'aquesta explicació, no, d'aquest fil conductor a partir de la ciutadella, no, d'aquesta defensa, no, del règim institucional previ a la dinastia borbònica i com tot això, doncs, lliga amb la tradició, doncs, liberal progressista, etc., que ha sigut molt il·lustratiu. Com sempre, obrim el torn de debat i qualsevol paraula, doncs, sisplau, anem passant el micròfon.
Hola, bona tarda. Bona tarda. He trobat força interessant, però hi ha una pregunta que m'ha quedat en el tinter. I és perquè, parlant metafòricament, la gent castellana o el govern castellà no va obrir la mà, entre cometes, fins que els canons de la fortalesa de Montjuïc eren capaços de bombardejar Barcelona impunament. I això és així. és l'únic que m'ha faltat de tota la conferència. Jo ja tenia, ja era en Salvador i només heu fet que confirmar totes les meves sospites. Però aquesta és la, a més, una sospita que tinc confirmada, sobre que quan en el moment en què els canons de la fortalesa de Montjuïc eren capaços impunament de bombardejar Barcelona, vam ser quan van començar a obrir la mà. És la meva opinió.
Sí, però cal tenir present que Montjuïc pot bombardejar la ciutat de Barcelona molt abans que es destrueixi la ciutadella. Passen més de 2 dècades en què es podia destruir, bombardejar Barcelona des de Montjuïc i la ciutadella perviu. I una de les coses que intentava posar de relleu en la conferència i que espero que hagi explicat és aquesta voluntat de que entenguéssim com la ciutadania s'apropia d'un discurs històric. Els ciutadans de carrer es fan seu un discurs històric que el que fa és relacionar el seu immediat passat amb el seu present més i el seu futur. I això sovint era per contrarrestar aquelles opinions que a vegades se'ns llencen de que la història s'utilitza per manipular la gent, que això passa ara i que també ha passat abans. I que realment només els que utilitzen aquesta història per manipular la gent són les elites, una minoria. Intentava posar l'exemple de que la ciutadella representava com el discurs històric s'extén per una gran massa de població que representa la majoria de la població. I a mi això em sembla molt més rellevant saber el fet de que la tradició política constitucional, que les tradicions de defensa de les llibertats catalanes arriben al conjunt de la ciutadania barcelonina, que no pas l'abast dels canons. Perquè aquests són arguments molt més potents que els de les bales. I això és el que ens explicarà el perquè, precisament allò que ho intentava explicar-vos al començament, que és perquè el nacionalisme català, un segle després, a començaments del segle XX, tindrà una tradició liberal constitucional, liberal cívica, pròpia, diferent a l'espanyola. I això no passa tan sovint. És a dir, el cas antitètic és el cas basc. El cas basc no forja una tradició liberal cívica pròpia fins molts anys després. En canvi, des del naixement de la pròpia idea de nació catalana, en el seu origen remet als mateixos orígens de la idea de nació liberal espanyola, o de nació liberal francesa, o de nació liberal anglesa. Per tant, és aquí on crec, i en la qüestió aquesta dels canons, a mi intentava explicar-vos que la ciutadella deixa de ser, és obsoleta a partir de finals dels 40, gairebé, bueno, començaments mitjans dels 50, diguem-ho així. Hi ha articles a la premsa que diuen que els soldats, que l'índex de mortalitat dintre de la caserna, dintre la ciutadella, és el més elevat de les casernes espanyoles. És a dir, que un soldat que li toca anar a servir a la ciutadella té moltes possibilitats de malaltir. Per tant, és més la imatge i és la por que desperta que no pas la força dels seus canons.
Les paraules.
Bé, hi ha un parell o tres de coses. La primera, durant l'exposició has parlat de la Torre de Sant Joan. Aquesta em sembla que és la torre que els gravats del 1714, queda com un munt, que pràcticament un munt de rocs. Entenc doncs que quan es va construir la ciutadella es va restaurar o es va reconstruir aquella torre, no sé si és la mateixa o no. Entenc que aquesta torre avui en dia no existeix, no? Que es va enfonsar quan es va enderrocar la ciutadella. Un altre tema més de l'enderroc en si, això qui ho lidera, l'Ajuntament de Barcelona o una mica, no sé, saber com va anar el tema aquest, perquè d'això no se n'ha parlat. I després un altre tema i per acabar ja. Una mica parlaves de que a partir dels 50-60 del 19 es recupera una mica tota la figura dels herois, diguem, del 1714, i donaria si això està lligat una mica també amb la disposició dels noms de la trama de Barcelona del Pla Cerdà, que n'hi ha uns quants, a més estan bastant juntets, no? Que són tots els herois d'aquella època, no? i fins i tot alguns de tipus Ausias Marc o Jeroni Pujades, tot aquest tipus de noms. No? També n'hi ha alguns que són d'herois castellans, no? El Padilla o el Sancho d'Àvila, tots aquests. Doncs això.
Intentaré contestar-te totes les preguntes. La veritat és que la Torre de Sant Joan es reconstrueix, no és la mateixa torre, és una torre a l'estil neoclàssic que hi ha el gust de Felip V. I la Torre de Sant Joan es converteix en un referent perquè allí hi estan empresonats el pare Gallifa, que és el responsable de la insurrecció barcelonina contra les tropes napoleòniques, i hi està empresonat Lluís de Lassí. Per tant, es converteix en un símbol molt d'aquesta capacitat repressiva. I per això deia en un determinat moment de la conferència que una part dels sectors liberals, quan encara no se sap ben bé què fer a la dècada dels 40 amb l'espai de la Ciutadella, tenen clar que volen preservar aquella torre com element, com un monument commemoratiu a la repressió que havia exercit la monarquia, sobretot la monarquia absolutista de Ferran VII contra els liberals. L'enderroc, el 1841, el farà la ciutadania, al capdavant del qual se situarà la Junta Revolucionària, llavors són aquelles imatges, i clar, l'abast de l'enderroc és limitat perquè encara volen preservar una part de les fortificacions i volen preservar la ciutadella. A partir del 60, en el segon intent d'enderroc, que serà acabat el segon intent, en la represa de l'enderroc al 68, ja hi ha una organització i el durà a terme l'Ajuntament. És a dir, hi ha una resolució del 69 en què el govern aprova la disposició que havia après prèviament l'Ajuntament de que sigui l'Ajuntament qui s'encarregui de l'enderroc, que sigui també l'Ajuntament qui s'encarregui d'urbanitzar l'espai i que sigui l'Ajuntament el que proporcioni posteriorment una caserna per les tropes militars de les tropes de la monarquia en aquell moment. Cal entendre que l'enderrocament de la Ciutadella s'inicia el 3 d'octubre de 1868, és a dir, la revolució de la Gloriosa a Barcelona triomfa el 28 de setembre de 1868. El 3 d'octubre, 4 dies després, perdó, el 29 de setembre, el 3 d'octubre ja hi ha ordres per enderrocar la Ciutadella. El 15 d'octubre ja tenim el primer projecte per urbanitzar la Ciutadella i convertir-la en uns jardins i una plaça. Què vull dir amb això? És que és una cosa que ho tenen aquí, que és un element per ells transcendentalíssim. És fonamental, perquè és la manera de fer allò que dèiem, és a dir, la Ciutadella significa la monarquia borbònica, morta la Ciutadella, enderrocada la Ciutadella, visca la nova monarquia. I la nova monarquia serà la monarquia del Savoia. Quina és la monarquia del Savoia? Amadeu de Savoia, que han liderat el Savoia, el Risorgimento a Itàlia, que ha unificat tota Itàlia en una monarquia de caràcter liberal progressista i sobre la que s'emmirallaran els catalans i els sectors progressistes espanyols. La tercera pregunta, en relació a l'entramat urbanístic del nomenclàtor de Barcelona, forma part d'aquest projecte. Recordeu que us parlava, diu, el 59 hi ha els Jocs Florals, el 61 la reconstrucció de la reconstrucció del Liceu i el 63 la inauguració o l'inici de les obres, no, la inauguració no, l'inici de les obres de la universitat. En aquest període és quan Víctor Balaguer se li encarrega l'elaboració del nomenclàtor. I Víctor Balaguer és el que és el cronista oficial de la ciutat de Barcelona. I Víctor Balaguer és el que està al capdavant dels Jocs Florals en la qüestió d'aquests dos premis especials que dèiem, del 63 i del 65, dedicats a les guerres de successió. I Víctor Balaguer és qui també forma part, qui escriu el ban de la Diputació Provincial de Barcelona el 1868, en el que diu que els catalans el setembre de 1868 estem venjant-nos de les víctimes catalanes de setembre de 1714. Per tant, en aquest petit període de temps passen moltes coses i a vegades hem d'entendre-les totes en un sentit plural, és a dir, Jocs Florals tenen a veure amb la transformació urbanística de la ciutat, la universitat té a veure amb el projecte cultural de la Renaixença, la destrucció de la Ciutadella té a veure amb el projecte polític de les elites catalanes i que aconsegueix arrossegar una bona part de la ciutadania.
Bona tarda, gràcies per la conferència. Qui dona l'ordre? L'Ajuntament o el Govern de Madrid? Aquesta és la primera pregunta que no acabo de lligar. La segona, aquests tres edificis que queden quan s'enderroca la Ciutadella, és a dir, l'actual Parlament, que era el Polvorí, la Capella i la Casa del Governador, per què no s'enderroquen i per què serveixen durant tots aquests anys? Perquè estem parlant de 1868, és a dir, el Parlament el tenim des de 1932. Per què s'utilitzen aquests espais o aquests edificis al llarg d'aquests 30 o 40 anys? I l'últim, hi ha una relació directa entre abajo les muralles i enderroquem la Ciutadella?
Començo pel darrer. La relació és evident, és a dir, l'enderrocament de les muralles Josep Santamaria Gelabert, que és el que intenta liderar l'enderrocament de les muralles al 43, una part d'aquestes muralles, també preveu l'enderrocament de la Ciutadella. Un cop s'han enderrocat les muralles, la persistència de la Ciutadella no es pot argumentar, perquè si la ciutat està creixent fora muralles i s'ha trencat la continuïtat de la muralla amb la Ciutadella, no té cap mena de sentit. Per tant, l'argument d'enderrocar les muralles importa implícit també enderrocar la Ciutadella. El que passa és que no s'hi arriba a aquest punt. Aquest és el primer punt. El segon punt, la qüestió de qui dona l'ordre. El 3 d'octubre l'Ajuntament vol donar l'ordre d'enderrocar la Ciutadella. I no serà fins al 69 que el govern acceptarà aquesta proposta. I sembla que és dues setmanes després, o 10 dies després, els diputats liberals catalans que són a Madrid aproven la decisió d'enderrocar la Ciutadella. I serà a posteriori en què el 69 sancioni aquesta decisió que ha pres l'Ajuntament. No sé per què es mantenen aquests tres espais que explicaves dintre del parc de la Ciutadella, per què es mantenen, no t'ho sabria dir. Sé que a començaments, això que us deia, el 15 d'octubre del 68, ja hi ha un pla que no es tracta tant de destruir completament la Ciutadella, sinó de transformar l'espai que hi ha de la Ciutadella, mantenir molts dels edificis en un espai ajardinat, en un espai en el que hi ha una plaça central i dedicaria a monumentalitzar-ho. Però els usos a posteriori és una qüestió que es va amb el projecte, entenc que és el projecte de la transformació de l'espai de cara a l'exposició universal del 88, però no sé per què aquests tres espais es mantenen. Sí, sí.
L'església tenia una finalitat, però els altres dos sempre m'he plantejat què se'n devia fer.
Jo crec, si no
en aquests anys entremig, m'entens?
Jo, si no recordo malament, el Parlament abans havia estat seu oficial de Palau Reial, o transformat una mena de seu oficial o Palau Reial de la monarquia per quan havia de venir el monarca a la ciutat de Barcelona. És a dir, abans de la construcció del Palau Reial de Pedralbes, la residència oficial del monarca quan venia a la ciutat de Barcelona estava en l'actual Parlament. Però això és aquest entramat, aquesta discussió urbanística, això es produeix a començaments de la dècada dels 80. I té més a veure amb quins usos els donarem a posteriori, no?
En aquest sentit, jo si de cas només voldria afegir, perquè és molt interessant el que tu plantejaves, de que hi ha un moment en el que el tema de la Ciutadella es planteja, connecta amb un desig de modernitat, no? I realment el programa del Jardí de la Ciutadella, del Jardí de la Ciutadella de Fontserè, és un programa molt connectat amb la modernitat, un per lo que representa la recuperació de jardins. Barcelona és una ciutat que no té places, que no té jardins, perquè durant molt de temps, sobretot la ciutat antiga, ha estat emmurallada i ha estat amb una densitat de població enorme, però també és en el parc de la Ciutadella on se fan els primers museus públics de la ciutat de Barcelona, que encara en queden algú, l'antic museu Martorell, l'Umbracle, l'Hivernacle, tots aquests són un plantejament de fer de la Ciutadella precisament una cosa totalment diferent, no? Totalment moderna i molt emmirallada, sobretot en París, fins que a més després, més endavant, serà el lloc on acabi de quallar el tema de l'exposició internacional, però mentre s'està fent per part de Fonseca el projecte, doncs hi ha molt aquesta voluntat de modernització que ve de tota aquesta època de la Renaixença, etc.
En el projecte de Fonseca de 15 d'octubre del 68 ja inclou l'establiment del museu, del museu de la ciutat allà.
Estàs dient tu de la modernitat, hi ha una espècie de, no sé com dir-ho, de monument, entrant, diguem-ne, des de l'estació de França a mà esquerra, en què hi havia, encara hi són, restes d'un, no recordo, d'un espai perquè hi hagi un termòmetre, un aparell de pressió que realment no queda res, però hi són, o sigui, es veu perfectament que allà d'alguna manera era perquè la gent doncs pogués veure quin era aquell instrument, que per cert, allò es podria restaurar una miqueta perquè realment fot pena. I al davant d'aquest espai hi ha una pedra de pissarra en què si portes una bona lupa pots descobrir les distàncies que hi ha des de Barcelona arreu de a molts països del món, ciutats del món, i que valdria també la pena que l'Ajuntament doncs fes quatre coses perquè allò s'està perdent. Per tant, aquests dos, això que es parles tu de la modernitat, en el fons va lligat aquí, almenys en aquests dos elements.
Paraules?
Hola, perdona. Heu parlat de que es demanava la indemnització de les famílies que havien perdut la casa. Es va arribar a donar alguna cosa després de tants anys?
Sí. Es va arribar a donar, fins i tot ja en l'arxiu contemporani de la ciutat es guarda documentació al voltant d'alguns que la reclamen. El que passa és que va ser molt difícil demostrar aquesta indemnització i en molts casos, segons que és un dels arguments, clar, quan els 62 hi van els diputats catalans a Madrid, els diuen això de les indemnitzacions pot ser molts diners. I ells diuen que hi ha molts que ja consideren que havien estat indemnitzats en el seu moment. Llavors, ells, a partir dels que considera que tenen els seus arxius a la ciutat de Barcelona, consideren que la quantia de la indemnització ha de ser molt baixa. I per tant, sí, sembla ser que sí que es van arribar a indemnitzar. Però tampoc és una cosa que està molt poc treballada.
Més paraules? No? Doncs moltíssimes gràcies per aquesta xerrada tan interessant, moltíssimes gràcies per la seva assistència i només recordar-los que l'any vinent, el 2015 que ja tenim aquí, el dia 12 de gener hi farem un altre diàleg que versarà sobre el Gran Casino de la Rabassada, història d'un somni burgès, i que serà impartida per el Pere Fàbregas, que és historiador, i la Carlota Jiménez, que és antropòloga. També recordar-los que si volen deixar les seves dades a l'entrada, és la manera de que rebin la nostra informació de manera més àgil. Molt bona nit i fins la propera. Gràcies.